Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí, tecnologia al dia amb Raül Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho tenim, Raül? Com bé. Tenim aquesta tecnologia?
Bé, bé, bé. Sí.
Sí, va avançant?
Sí, va avançant. I, de fet, avui començaré parlant d'una notícia que em fa molt de, molta il·lusió, després de que ja ho hem comentat també igualment en l'informatiu, en les portades, destacar que l'Artemis 1, per fi, ha pogut posar...
S'ha enlairat.
Sí, s'ha enlairat. Ha pogut anar cap a...
Semblava mentida, eh?
Posar la seva missió.
Semblava que no ho veuríem mai, això.
Semblava que no arribaria mai, sí, sí. Okay. És que, doncs bé, després de nombrosos intents i, a més, també que s'ha llançat, però també un retard del que s'havia anunciat també d'aquest llançament, però bé, sí. Finalment l'Agència Espacial Nord-Americana ha aconseguit fer, doncs, enlairar la missió Artemis 1, la primera de les missions del programa que vol tornar els humans a la Lluna. El coet, que es diu SLS, i la càpsula Orion, que porta en direcció al nostre satèl·lit, han doncs, posat rumb des de Kennedy Space Center, que està a Cabo Canaveral, a Florida. I bé, doncs, tot i el retard, una mica més tard de les 7:35, hora d'aquí, la directora de l'operació, Charlie Blackwell, donava llum verda perquè doncs, enlairés aquest coet, i doncs ja es posava doncs, en seqüència el rellotge, aquest rellotge típic, no, de
compte enrere,
no? I de més per enlairar-se. I bé, doncs, tot i això, doncs, tot i que va aconseguir enlairar-se, aquest vol no va estar exempt de problemes, ja que doncs, també va donar una errada, una falla en un dels seus motors poc després d'enlairar-se. Tot i això, la missió va poder seguir en estat nominal, es diu, i bé, doncs, va avançar amb normalitat. Així que bé, doncs, com a mínim ja el tenim enlairat. Amb algun fallo encara, però...
Home, això, però això és el que em sembla una mica increïble, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Que després de posposar-ho i...
Posposar-ho primer per fallos, per errors que tenia el coet. Després també és veritat perquè hi va haver alguns problemes amb la meteorologia. Però bé, doncs, després de tantes setmanes de retard, doncs bé, finalment encara ha tingut alguns problemes més. I bé, doncs, en la primera etapa del viatge, el coet ha posat l'etapa superior de la missió en òrbita terrestre i d'aquí començarà la maniobra d'injecció que el posarà rumb al seu objectiu, la Lluna. Després d'algunes correccions per assegurar-se de que el trajecte avança pel curs adequat, la càpsula Orion es pararà en l'òrbita lunar. La següent part de la missió serà la de treure sana i estàlvia la càpsula Orion de volta de tornada a la Terra. Artemis 1 tornarà a començar el seu viatge després d'orbitar el nostre satèl·lit i de nou tindrà que realitzar algunes maniobres per assegurar la seva trajectòria adequada. Tot això en poc menys d'un mes, és el termini.
Doncs,
sí, sí. El seu últim objectiu i un dels més i dels objectius clau serà comprovar si l'escut de la càpsula Orion aconsegueix protegir la nau i els seus futurs ocupants a la maniobra de reentrada a l'atmosfera.
Sí, clar, és interessant saber-ho.
Clar, això és vital per saber si poden anar a gent o no.
Sí, sí.
Clar. I bé, doncs, la NASA ha posat a disposició dels més curiosos un portal des del que és possible seguir en directe la posició de la càpsula Orion en el seu viatge d'anada i tornada a la Lluna. Qui s'hagi perdut aquest enlairament doncs, també pot veure-ho a través dels canals de la NASA. Així que, doncs bé, ja el tenim allà. Qui vulgui doncs, pot seguir-ho en directe des d'una web. I bé, doncs és el primer pas per veure properament a l'home i la dona també, perquè volen enlairar també la primera dona a la Lluna.
Molt interessant, que... a mi em sembla molt interessant.
Home, després de que hi hagi tantes especulacions de si allò va ser real, si no va ser real, no?
Home,
tants anys després...
És veritat que hi ha molta gent que ho dubta.
Home, és que també...
Encara ara, vull dir...
Sí, sí, és que fa dubtar el fet de que no hagin tornat. És a dir, que faci tants anys...
Però potser no han tornat perquè no és rendible.
Ja, no, està clar, a veure, que tindrà els seus motius, no? Però clar, no sé...
Jo no, que sí que poden ser mil hipòtesis.
També hi ha, clar, això al final només ho sabran els protagonistes d'aquell moment. I no sé si... A veure, en principi hi ha mostres, hi ha proves, hi ha de tot.
Sí.
Però clar, fins on...
Però com que ens enreden com volen.
Clar, això...
Llavors dius, fins a quin punt és cert.
Clar. A mi em fa dubtar això, de que hagin trigat tant i que bé, i tot i doncs, que ara s'hagin enlairat, que encara estiguin tenint tants problemes. Quan l'altra vegada, doncs, això no...
O no es va donar, o no es va fer conèixer. No,
sí, sí, és veritat.
També
és veritat.
Pot ser que, clar, no hi havia tampoc els mitjans que hi ha ara.
És veritat, ara ens enterem de tot,
al
moment.
Ara ens assabentem de les coses, i abans poder no.
És veritat, això és veritat.
Però, de totes formes, és sospitós, sí.
Sí, sí, molt,
molt. No ens enganyem, que és sospitós.
Doncs sí, sí. Bé, parlarem també d'altres aspectes. Ara també, doncs, hem de... D'una cosa, ens hem enterat, no?, també d'una cosa que doncs, hem de tenir en compte, i és que si escriuen en el teu mur de Facebook, és responsabilitat teva el que diguin.
Home! Sí?
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Diu que, doncs bé, a les xarxes socials, cada un de nosaltres sabem fer-nos responsables del que diem, no? Del que diem nosaltres.
Sí, clar.
Però en ocasions també poden condemnar-nos pel que diuen altres. Això és el que ha passat ara amb el titular d'un compte de Facebook que ha estat condemnat pel Tribunal Suprem arrel d'una sèrie de comentaris que tercers publicaven en el seu mur. I una sentència que doncs, ha fet reflexionar sobre la utilització de les xarxes socials, que és el que permetem escriure en elles i fins a quin punt certes publicacions poden portar-nos davant de la justícia. I és que diu, el Suprem ha dictaminat que el titular del compte de Facebook és responsable dels comentaris publicats per tercers. El cas ve d'uns comentaris publicats entre el 2016 i el 2018. Abans de la decisió del Suprem, l'audiència de A Corunya va obligar a indemnitzar els afectats amb 3.000 euros arrel d'uns insults publicats. Una multa ara reafirmada de la que és responsable el titular del compte de Facebook des d'on es van realitzar els insults. Mm. Diu que es culpabilitza, no? L'argument de fons esgrimit és que el titular del compte és responsable per no haver eliminat aquests missatges. I aquí el Suprem ho argumenta des de diversos punts. Diu que el primer és que Facebook ofereix una gran amplitud de l'administració i control que té el titular sobre el seu perfil de Facebook i el titular pot des de bloquejar algú fins a contestar-los, ocultar-los, denunciar-los, marcar-los com a spam o inclús eliminar-los. Tota una sèrie d'accions que en el cas particular no es van portar a terme. Així que...
Això és veritat, però vaja.
Clar, si jo entenc que si tu estàs cridant, no? A un cert públic, no? Per dir-ho d'alguna manera. Hi ha gent que té comptes falsos, a més, que fa els seus comentaris i com són falsos, no, si és un compte fals, doncs no sabran mai qui sóc, no?
Sí.
O bé, és més difícil saber qui sóc. Però en tot cas, doncs, si tu permets que aquell tipus de comentaris estiguin al teu mur i, per tant, n'estàs fent difusió, no?
Sí, clar, té lògica, a veure.
Al final, clar, si me'l posen a mi, jo l'esborraré
sí,
directament.
Sí, clar, evidentment.
Clar, si el posen a un altre i no l'esborra...
Clar, la responsabilitat és seva, és veritat.
Clar. És una mica així, però ho ha resolt així el Tribunal Suprem, és a dir, que bé, doncs s'ha de tenir molt de compte en desentendre's d'aquests tipus de comentaris. Diu, el titular no pot desentendre's sense més del que es publica en el seu perfil per a altres usuaris per la única i simple raó de no que no es correspongui a ell, sinó a altres, l'autoria del que està publicat, argumenta el Suprem. Així que és un clar avís de que davant dels insults i aquells missatges que afecten el dret fonamental de l'honor, un no pot quedar-se simplement mirant cap a un altre costat. Sí. O sigui, per aquí a mi em sembla bé, eh?
No, a mi també. Vist així, també. Sí.
Així que, bé, doncs que sapigueu que hi ha hagut aquesta resolució.
I si algú vol faltar el respecte a una altra persona, que ho faci en el seu mur, no el teu, no?
Jo primer, per mi, primer de tot, el que seria per mi obligatori és que qualsevol persona que vulgui escriure en xarxes socials, per mi, hauria de ser sota el seu nom i cognom i amb la seva foto. Com a mínim nom i cognom.
Sí.
I que tinguis un
perfil... Que això, l'anònim...
Que el teu perfil estigui verificat. Sempre, sota doncs, un telèfon mòbil, un DNI o el que sigui.
Sí,
però
sí.
Que sigui un perfil verificat. Això de dir-me la senyora no sé què, no. Doncs no. O sigui, no. I publicar el que em roti, no? Perquè al final cadascú el que escriu en xarxes socials ha de tenir responsabilitat. I quan escrius, i a més...
Clar, és que hi ha gent que és molt valent amb pseudònims.
Clar, però és que a més això, o sigui, primer, ets molt valent perquè no saben qui ets, però si sapiguessin qui ets no ho escriuries, però és que a més d'això... estàs dient-li el que sigui a una altra persona, normalment és despectiu, no? Perquè tu no estàs d'acord amb aquella persona, però escolta'm, si tu no estàs d'acord amb el que dius aquella persona, primer, pots no llegir-te, o segon, pots rebatre-li amb arguments més, no? Normals.
Sí, sí, lògic és això.
Això seria el normal, però com vivim a una selva, a les xarxes socials, sí, en el que tothom expulsa allà tot el que pensa i després veiem doncs, que hi ha gent que doncs, entra en depressions i bé, coses més complicades encara, doncs bé.
Molt de compte, eh?
Sí, sí. Així que, doncs bé, que sapigueu que hi ha hagut aquesta resolució per part del Suprem i que si
que
teniu...
Que vigileu, si teniu intenció d'insultar algú.
Sí, i si teniu algun comentari de tercers als vostres murs.
Ja podeu esborrar-lo, sí, perquè us pot caure...
Correcte.
Una bona multa.
Sí, sí, sí.
Que bé, Raül.
També hem de parlar de Netflix, Sònia, perquè, doncs, com sabeu... Si
us porta escoltat... pel camí de l'amargura, Netflix,
sí,
eh?
Sí, si ho heu escoltat ja alguns programes anteriors, i sobretot l'anterior ja vam anunciar que ha tret un pla més econòmic, un pla que, bé, doncs, analitzant-lo doncs, és bastant pobre, el que, doncs...
que ens dona.
Sí, perquè limita la visualització de moltes de les grans sèries, no estan. Tampoc et deixa veure les pel·lícules en Full HD, o les sèries. Bé, doncs, tota una sèrie de limitacions. Però bé, doncs, ara també ha pres una nova mesura, doncs, una miqueta en relació del que això que venim anunciant des de ja fa unes setmanes, que és que Netflix acabarà limitant a una les persones que poden utilitzar cada compte. De moment hi ha fins a 4 persones, però doncs bé, acabarà limitant-ho segurament a una. I bé, doncs, els mals resultats i la pèrdua de subscriptors anunciades al mes d'abril i juliol van provocar el canvi de cicle a Netflix, que va anunciar aquest pla bàsic que començava amb publicitat, també, i una nova política per als comptes compartits. Diu que el nou sistema farà que els usuaris que comparteixin compte i visquin en altre domicili hagin de pagar una quantitat extra. La primera prova no han estat massa fructíferes, però a Netflix segueixen avançant. De fet, fa poc van anunciar l'opció de transferència de compte, que precisament està dirigida a aquesta nova situació. Una característica dels usuaris que surten de la compte compartida poden mantenir les seves preferències i migrar-les. Això ho vam explicar, eh? Un nou compte per ells, només, per exemple, no? I qui diu que ara debuta una nova opció que podem trobar en la configuració del nostre compte, que es diu Manage Access and Devices, no? Gestionar accés i dispositius, una cosa així. I diu que permet consultar els dispositius recents que han utilitzat el servei des del nostre compte. I què és la novetat? Això es podria veure, això ho podem veure, no? I quina és la novetat? Doncs bé, que a més de consultar aquestes dades, també podrem expulsar aquests dispositius del compte amb tan sols un clic. És a dir, des de Netflix expliquen que aquesta funció està molt sol·licitada, segons ells, per ajudar als membres de Netflix a gestionar la seguretat de la seva compte ja, i que ja està disponible per a tots els membres del món a totes les plataformes. I bé, doncs, l'eina dona control total al subscriptor principal del compte, no? Perquè sempre sol ser un qui fa el pagament, no? I als altres li fem un bizum o una transferència bancària, no? Perquè aquell pagui la quantitat total, no?
Sí.
Doncs bé, diu que aquest usuari principal tindrà la potestat de fer-te fora del seu compte, no?
Ui, aquí hi haurà baralles, eh?
A veure, si...
Sí, jo crec que això comportarà perdre amistats, ja t'ho
dic. Vols dir?
Sí, ja veuràs.
Home, jo crec que no et faran fora si tu estàs pagant, no?
No,
o has pagat,
suposo que no.
Hi ha alguns que ho paguen anualment,
però
no?
Però potser tenint aquest poder, algú que paga tard, per exemple...
Sí, això sí. Escolta, no has pagat fora.
Adéu, t'elimino.
Això sí, és veritat, eh?
Jo crec que hi haurà problemes aquí d'amistat.
Sí, sí, no sé.
No sé. Tinc aquesta sensació, mira.
Sí, sí.
No parlo per mi, eh? Però jo crec que hi haurà.
Bé, també és veritat que, per altra banda, també pot servir aquesta eina per expulsar els usuaris que compartien el compte i que potser no pagaven per la seva subscripció, no? Amb això d'anterioritat, i ara doncs, es pot fer fora sense haver de canviar la contrasenya, dir-ho a tothom, no sé què. Bé, jo que és més fàcil canviar la contrasenya i ja està, però bé.
Sí.
En tot cas, doncs, que sapigueu que ja també s'ha inclòs aquesta eina i bé, doncs, com diem, totes les passes que va seguint Netflix és per arribar a una meta que s'han proposat,
que pagui tothom.
Que tothom pagui més i que els comptes doncs, que siguin unificats i no siguin compartits en 4 persones.
Ai, en
sí,
fi.
Sí. Ja queda poc, per això. També hem de comentar que si bé les plataformes digitals estan passant un moment una mica complicat, doncs també ho està fent els cinemes. I és que, doncs bé, ara la plataforma o la cadena de cinemes que es diu Cinesa, una de les cadenes de cines més que tenen més extensió a Espanya, tenen 500 sales repartides en 40 cinemes, I bé, doncs, diuen que segueixen donant-li voltes al seu negoci i ara han proposat un nou apropament a l'experiència de la pantalla gran. I diuen que volen, buscant altres fonts d'ingrés, no? Volen deixar-te jugar als videojocs, a les seves pantalles gegants, per una mòdica quantitat. Uh-huh. És a dir, tu pagaràs una entrada, uh-huh, et deixaran la pantalla per tu, de cinema, sí, i podràs jugar allà als videojocs.
Que xulo, no?
Al FIFA, al Call of Duty, el que juguis, no? I res, per al mòdic preu de 250 euros.
Home.
Ara aquí s'ho...
Em sembla una mica car.
Clar, a veure,
em sembla una mica car.
A veure, jo al cinema
50 euros
no aniria a jugar a un videojoc, la veritat. A veure, pot ser impressionant, no?
Sí, sí.
Veure tota una pantalla i, a més, que estàs dirigint tu al personatge. Que estàs,
sí,
no?
Tot el que tu diguis, 250 euros.
Ja, ja.
Val la broma.
Sí, sí, sí. Però, clar, el fet és que la taquilla, com no espavila, saps? Com no tenen ingressos...
Se'ls han d'empescar, no?
Clar. Diu que, clar...
Home, és una pena, que hagin d'arribar aquí.
Clar, és que la teoria deia que el 2022 anava a suposar el retorn a la normalitat de tants negocis que es van detenir abans, durant la pandèmia, no?
I no.
Però bé, doncs, segons les xifres, la millora respecte al 2020 ha estat, en termes globals, bé, no? Notable. Les recaptacions doncs han pujat fins a un 261%, òbviament. Però bé, la trajectòria sembla que s'ha detingut i que, tot i que el mes de setembre es va confirmar la tendència, va començar, o sigui, fins al mes de setembre va anar bé, a partir de setembre doncs, s'ha confirmat la tendència decreixent, que doncs, bé, va ja començar una miqueta el mes de maig, i hi ha una evolució negativa en el cinema. Així que tenen 1 milió d'espectadors menys que el setembre del 2021.
Home, clar,
Déu-n'hi-do,
és molta diferència.
És molt, eh? I bé, doncs a l'octubre la cosa tampoc ha millorat, i tot i que va haver doncs, el reforç de la sempre exitosa Festa del Cine, no? Que es posen, sí, les entrades més econòmiques, però bé, doncs tampoc hi ha hagut una gran revifada, i bé, doncs ara doncs, buscant altres fonts d'ingrés, això, els cines que diuen que continuen amb la seva estratègia de llogar les sales a particulars i empreses per experiències que van més enllà de la mera projecció de pel·lícules. Diu que Cinesia, doncs, Cinesia ha anunciat això, que les seves sales estan ja disponibles perquè les pantalles suportin videojocs i que, bé, doncs, si vols llogar-ho, doncs 250 euros. Diu que hi ha diferents opcions de preus.
Ah.
Sí, sí. Cinesia Pack Gaming, que permet jugar dues hores i mitja per a 20 persones i és corresponent i els seus corresponent 20 menús i es pot contractar de dilluns a dijous, és a dir, amb menú i tot, eh?
Home, però llavors tu no és una persona sola que pagui això?
A veure, diu que, clar, o sigui, això deu ser a veure, tu pots pagar. Aquí posa fins a 20 persones.
Home, doncs poden ser 20 persones i paguen 250 euros.
Clar, però quan juguen a la consola?
Bueno, els altres fan la festa.
Clar, és a dir... o sigui, aquí juga un, no? Imagino, o a veure, o dos, si tens dos mandos, però vaja... no sé. Bé, en tot cas, que sapigueu que els cinemes també estan passant un moment complicat i que doncs bé, s'estan buscant altres fonts d'ingrés, que a veure si no sé, si algú doncs és molt aficionat al videojoc i veu que això li podria interessar, doncs mira, que sàpiga que existeix aquesta possibilitat.
És una opció, Raül, és una opció.
Sí, 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 sí.
Jo no ho veig tampoc tan malament.
No, a veure, per buscar altres fonts... A veure, segurament al cinema ells ho ofereixen. Si no hi ha ningú que estigui interessat, doncs tampoc hi perden res, perquè al final...
La sala queda allà.
I si hi ha algú que està interessat, doncs mira, l'obres i això que t'endús, no? Tampoc és una,
sí, sí,
un esforç massa extra que hagin de fer. O sigui que està bé.
Està bé, vinga.
Ara, Sònia, parlarem de Tesla.
Oh!
Sí, i és que el passat dia 5 de novembre...
Que malament en cau.
Sí, un cotxe model Tesla Model I que circulava en la província de Xina de Guangdong va provocar un accident mortal en el que dues persones van perdre la vida i altres tres van sortir ferides.
Ah, sí?
Sí, sí. A més, les imatges estan gravades, i posen els pèls de punta, eh? Mostren com el cotxe va perdre totalment el control i va accelerar bruscament en lloc de frenar. I ara Tesla Xina està col·laborant amb les autoritats en la investigació de què és el que ha passat. Diu que bé, el vídeo ha estat enregistrat per diferents càmeres de trànsit i mostra com aquest Tesla comença a accelerar de manera aparentment descontrolada i acaba emportant-se per davant un petit vehicle per després estrellar-se a tota velocitat. En els 2 quilòmetres que va recórrer a gran velocitat, el cotxe va matar a un motociclista i a una jove estudiant d'institut. Déu-n'hi-do, això posa els pèls de punta, eh?
Sí.
I bé, diu que Tesla, la divisió de Tesla de Xina, ha indicat que està col·laborant amb la policia de Xina en la investigació. Els responsables de l'empresa d'allà van afirmar que proporcionarien activament qualsevol ajuda necessària i van advertir que no s'ha de creure en els rumors que van apareixent. Diu que el conductor no estava sota els efectes de l'alcohol o les drogues i la investigació se centra ara en el vehicle. Diu, quins rumors parlen? Doncs diu que l'accident es produeix després de diverses acusacions de que el sistema de frenatge dels Tesla donava problemes. Hi va haver una espècie de problemes en una fira d'automòbil a Xangai per aquesta raó, però als Estats Units les queixes davant de les autoritats d'un servei que es diu NHTSA, que és la National Highway Traffic Safety Administration, o sigui, no sé si ho he dit bé, però bé, han estat molt nombroses, han hagut moltes queixes, no? Diu que a l'estiu els responsables d'aquest organisme afirmaven haver rebut 758 queixes de l'anomenada frenada fantasma. L'empresa va haver de donar marxa enrere en una actualització del seu firmware que va detectar un problema en aquest sistema de frenatge que es diu Smart Braking System. Detectava objectes que no estaven allà i frenava automàticament en conseqüència. És a dir, clar, aquests Tesla, com sabeu, funcionen sols, no? Llavors tu veus el cotxe funcionant tranquil·lament o el pots portar tu o més o menys sol, no? De manera autònoma. Llavors aquest cotxe és intel·ligent i quan veu un objecte, frena. Quan detecta un objecte. Què és el que passa? Que és que detectava objectes on no n'hi havien. Llavors frenava de manera automàtica, de manera brusca, quan no havia de frenar. Mm-hmm. I bé, doncs, tot i això, doncs, per això venien les queixes, però ara el problema és el contrari, que en comptes de frenar de manera sense cap tipus de sentit, doncs ara el contrari, el que ha fet és accelerar sense to ni so, sense que l'usuari, el conductor que li digués, i no frenar. I diu que, segons la investigació de Tesla, el conductor no va trepitjar el fre quan el cotxe estava fora de control. Això és el que diuen des de Tesla, eh? I inclús diuen que, segons les dades que van rebre els seus servidors, en cert moment el pedal de l'accelerador estava sent trepitjat a fons. En crítiques prèvies per ser problemes similars, l'empresa va indicar que no hi ha acceleració no intencionada en els seus vehicles. Això és el que va dir Tesla. Però un familiar del conductor d'aquest Tesla Model I afirma que va tenir problemes amb el pedal del fre que volia aturar-lo en un costat diu que... Clar, tu veus el cotxe en el vídeo com intenta aturar-se perquè veu que, segons ell, diu que tenia problemes i de cop i volta intenta com aturar-se en un costat de la carretera.
Sí.
Però en comptes el cotxe comença a frenar, però de cop i volta, quan ha de frenar del tot, accelera, però del tot. Llavors, clar, ara veurem què és el que ha passat aquí, si la versió que diu Tesla és la de veritat, perquè segons ells era el conductor qui accelerava i segons els familiars del conductor diu que no, que va ser que el conductor estava tenint problemes amb el cotxe, que va intentar frenar, no va poder i va començar a accelerar. I ara doncs bé, s'està investigant què és el que passa perquè, clar, són problemes greus per a Tesla.
Home, de moment la crisi ja la tenen aquí instaurada.
Sí, i la publicitat, també.
Clar, vull dir, tot va lligat, però, ostres, no sé.
A mi que amb això em fa una mica de por, perquè... Al final, ostres, és que ja no és que estàs... si tu ets un peató, un ciclista, un motorista, o bé, doncs vas en un altre cotxe i al final ja no estàs una miqueta... Ja no només estàs a la mercè d'altres conductors, no? Que a vegades hi ha alguns doncs, que són un perill, perquè sí, o perquè doncs, van a vegades en estat que no han d'anar conduint. Ja no només això, sinó que a més... Altres cotxes que donen problemes i que comencen a accelerar sols, saps? Dius, aquí, no sé com ho hem de fer, però...
Estava mirant el vídeo, ara.
Sí, fa por, eh? Hi ha un moment que accelera que va rapidíssim, però rapidíssim. Es veu tot el trajecte, de fet. I quan s'emporta també el cotxe petit.
Clar, és que no s'entén. Que estigui frenant i que de cop i volta acceleri.
Encara no has vist l'accident, no?
No. Estic a punt de veure'l, no?
Sí, sí, sí. Clar, és que a més són vehicles... és un vehicle que, bé, és que queda desintegrat. Queda desintegrat el vehicle amb el que xoca. Sí, sí. I mira que esquiva gent, el conductor.
Molt,
Va esquivant a molta gent,
És molt hàbil, eh?
Sí, sí, sí. Qualsevol altre s'hagués estavellat al principi, però no, el conductor va esquivant bastant bé.
Buf, però quin bolet, tu.
Sí, sí, dues persones mortes. Sí,
és
sí.
Espectacular.
Sí, sí, veurem com acaba aquest episodi, però la veritat és que, no sé, Haurem de veure si és problema de funcionament del cotxe o què ha passat aquí.
Que fort, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Oi, vinga, anem a un altre tema, Raül?
Sí, sí, un altre tema, un altre tema. Destacar, doncs, que primer, que Amazon, seguint una miqueta la línia de les altres Big Tech, també, de les altres grans tecnològiques, també diu que està plantejant acomiadar 10.000 treballadors, també, segons The New York Times.
A veure, seguim amb aquests, què és això?
Amb aquests temps difícils de totes les grans tecnològiques. Twitter, com ja sabeu, va acomiadar pràcticament a la meitat de la seva plantilla. Meta ha acomiadat a 11.000 treballadors. I ara, doncs, sembla que també és el torn d'Amazon, que s'està plantejant acomiadar 10.000 treballadors, que és el 1% de la seva plantilla.
1%?
Només 10.000 treballadors és l'1%. O sigui, déu-n'hi-do la gent...
Estem parlant aquí, no?
Déu-n'hi-do la gent que hi treballa, aquí.
Exagerat.
Però sembla que també estan passant en un moment més complicat, que tota aquella pujada que van tenir, doncs, ara està en baixada. I que, clar, sobretot en els primers mesos de la pandèmia, Amazon va ser segurament una de les tecnològiques que més gran creixement va tenir. No? Doncs tothom estava a casa i comprava coses des de casa, perquè mira...
Clar, ho havies de fer.
Sí, sí.
És que no podia sortir.
I a partir d'aquí...
Tot tancat, doncs... no podia sortir, doncs què havíem de fer? Comprar.
Correcte.
No,
i a partir d'aquí va créixer tant que ara està baixant, com les altres grans tecnològiques, i està patint, així que sembla
perdona,
que serà
Raül,
la propera.
I tu saps la il·lusió que feia veure algú quan no podies veure cap persona, encara que fos el repartidor? El repartidor d'Amazon.
Passa, que
passa,
prenem
un cafè.
Sí, està clar.
Gairebé que sí,
Sí, no, clar. Això, sí, sí, però bé, doncs ara estan en situació complicada, així que bé, no sé com acabarà això, però i és que la veritat és que no, tampoc sé quin pla tenien totes les tecnològiques, perquè acomiadar tanta gent de cop és que no poca
no.
Planificació o mala planificació, com a mínim.
No ho sé.
I com sempre fem, Sònia, acabarem parlant de les criptomonedes, perquè doncs continua en estat molt complicat, I és que des d'aquella, de fet, tot va començar d'una, doncs, que es va declarar en bancarrota, no sé com seria l'expressió en català, no? Però bé, en números vermells, en fallida. La tercera empresa més important del món d'un exchange de monedes, de criptomonedes, que es diu FTX, es va declarar en fallida, i ve doncs el seu fundador, que es diu Sam Bankman-Fried, que a més era conegut com, diu, perquè allà als Estats Units posen molts sobrenoms, el cavaller blanc de les criptomonedes, diu que era conegut així, una mica llarg, però bé, doncs ha renunciat al seu càrrec com a conseller delegat d'aquesta empresa. Tot això ha fet, amb aquesta fallida, doncs ha fet que totes les criptomonedes baixin d'una manera molt, molt, molt considerable. 16.034 euros està ara mateix el valor del Bitcoin. 16.034, O sigui, és una borrada de, si recordeu, els 67.000, 68.000 que va aconseguir arribar, ara els 16.000, Déu-n'hi-do, Què és el que ha passat? Doncs que Binance, que és una altra de les empreses exchange que està també en aquest món i que està veient una miqueta en por tota aquesta situació, està dient que ha demanat ara que és necessari regular les criptomonedes. Un fet perquè molta gent s'havia anat cap a les criptomonedes era perquè no estaven regulades, no? Perquè el mercat no era tan influent en les criptomonedes, doncs ara estan demanant a tothom que regulin, miqueta.
Clar.
Sí. Uh-huh. I bé, doncs, els Estats Units, que de mateixa manera que Europa, ja han posat en marxa també el seu experiment del dòlar digital, i sembla que ja començaran a regular les criptomonedes. Sembla que els rumors comencen a anar per aquí, que ja tota aquesta gent de les criptomonedes que defenia que no s'havien de regular, doncs ara sembla que estan una miqueta més en aquest camí i sembla que sí que es farà. Encara quedarà molt per arribar a una regulació que estigui tothom d'acord. No sé com ho faran, no en tinc ni idea, perquè no depenen de bancs, és a dir, no sé com funcionarà la cosa, però la veritat és que ara ja s'està demanant aquesta regulació, perquè ara, quan venen temps complicats, doncs ara s'estan veient que pot arribar una fallida monumental i tota aquella gent que té criptomonedes quedar-se
a zero,
sí.
Quina pena,
Clar, quan inverteixes una cosa que no és tangible, saps?
És que...
No tens res, és a dir, pot valdre per no sé quin molts diners, però potser demà no val res. Clar.
Està clar, no, no.
Això és complicat, eh?
És el que hi ha, sí.
Sí, sí.
Molt bé, doncs gràcies, Raül, per posar-nos al dia, sí, tecnològicament parlant, eh?
De res, bon dia.
Adéu.